Basem les nostres accions en allò que sabem o que creiem. Busquem actuar d'acord amb una lògica, però què passa quan actuem a partir d'una creença que resulta ser falsa? Les nostres accions com a societat tenen conseqüències. Els nostres errors, també. Us parla Niol Ribas i esteu escoltant Mentida. Avui parlem de la por dels compositors a la novena sinfonia. Ens situem al segle XIX, en el romanticisme musical, un període on els compositors no només buscaven fer innovacions, sinó que també estaven envoltats de mites, supersticions i creences. Un d'aquests mites que va aterroritzar alguns dels més grans compositors va ser la maledicció de la novena sinfonia. Aquesta maledicció es basava en la creença de que qualsevol compositor que escrivia una novena sinfonia estava condemnat a morir abans de poder escriure la seva desena. Aquest mite té el seu origen en Ludwig van Beethoven. Beethoven va completar la seva novena sinfonia el 1824, una sinfonia monumental que incluïa per primera vegada una part coral, és a dir, cantada, dins la seva obra. Però Beethoven mai va arribar a escriure una desena sinfonia. Va morir el 1827, 3 anys després, només deixant alguns esbossos d'aquesta nova obra. I fins aquí tot sembla de lo més normal, no hi hauria d'haver indicis perquè la gent pogués creure que hi ha una maledicció. Però aquí comença la llegenda. Amb el temps, altres grans compositors van seguir un patró semblant. Franz Schubert va escriure la seva novena sinfonia i va morir mentre es completava la següent, la que avui es coneix com la inacabada. Dvořák havia escrit moltes sinfonies, però va decidir titular una com la novena. Aquesta fou la seva darrera, mai en va arribar a escriure una altra. El cas més famós de tots va ser el de Mahler. Mahler era molt supersticiós i coneixia aquesta maledicció. Quan va arribar a la seva 8a sinfonia, en lloc de compondre una novena, va intentar enganyar la superstició i li va anomenar el cant de la terra. Bé, en alemany, però tampoc ho sabria pronunciar. Llavors Mahler havia compost 9 sinfonies, havia desafiat la maledicció i es va disposar a composar la seva desena, titulant-la Sinfonia número 9. Tampoc hi va haver problema. Així doncs, Mahler va seguir amb la seva vida, va seguir composant. Va arribar la seva 11a sinfonia, la que rebria el nom de Sinfonia número 10. I mentre l'estava composant, va morir. Així doncs, Mahler deixaria en total 9 sinfonies numerades, una d'inacabada i una sota el títol que hem parlat abans. Després de tota aquesta sèrie de coincidències, es va reforçar la llegenda de que els compositors estaven maleïts de no sobreviure després de composar la seva novena sinfonia. Molts, de fet, no s'atrevien a fer-ho. Però fins a quin punt era certa aquesta creença? Bé, s'ha d'entendre que a l'època molts compositors i moltes persones morien joves per les condicions de vida i malalties, però no pas pel cap maledicció. A més, molts músics es van sobrepassar aquest número. Shostakovich va escriure 15 sinfonies, Héctor Villalobos 12. La por es va trencar definitivament amb l'austríac Alfred Schnittke, que va arribar a la seva 10a sinfonia sense cap conseqüència. Així doncs, aquest és un altre exemple de com les creences a les pors poden influir en les persones, fins i tot en les més brillants. Aquesta gent eren genis de la música de la seva època. La maledicció de la novena sinfonia no era més que una sèrie de coincidències convertides en un mite. Però el més interessant no és saber que aquesta creença era falsa, sinó com va coartar la creativitat d'alguns dels més grans genis de la història de la música i com els va limitar a no composar més sinfonies. Sigui com sigui, avui en dia ningú tem escriure una desena sinfonia i un altre mite que acaba caient per terra. Moltes gràcies per escoltar Mentida i fins la setmana que ve.